A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ara em deixen fer allò que haig de fer cada 15 dies. El temps de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Cada 15 dies, de moment, m'autoesmeno fins que ja la cosa vagi amb una inèrcia prou fluida com per no haver-me d'autoesmenar. Eva, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
El temps de la FED.
És que si vinguéssim cada dia,
és veritat,
diferent,
és veritat. Jo vinc cada dia, però cada dia no parlo d'això. Aleshores, aquest és el problema. Eva, ens presentes els dos convidats d'avui que hem de parlar. És interessant el tema d'avui per molts motius, eh? Entre ells, vaja, una certa esperança també, perquè diuen els empresaris del Gran Penedès que les coses... Bueno, sembla que hi ha una bona perspectiva, que les coses van bé. La comarca del Garraf se situa en la número 9 una vegada més dins del rànquing de competitivitat de les comarques de tot Catalunya, i es continua posant sobre la taula tot un seguit de, com ho podem dir això, valors que poden necessitar o que són ara valors en alça dins la gestió empresarial. Eva, avui parlem dels estudis empresarials.
Exactament. En general, des de la Federació Empresarial, també des de l'ADEC en el seu moment, doncs s'impulsen diferents estudis per tal de posar en valor doncs quins són els punts febles i els punts forts del territori, no? En tots els aspectes. Aleshores, avui ho contextualitzem amb tres estudis concrets. Uh-huh. Ens acompanya David Andreu. Bon dia.
Hola, bon dia.
David, ben retrobat.
Gràcies, Vicenç.
Que feia no sé quan, però
moltíssim.
Molt.
Feia temps que no veníem.
Perquè en David havia vingut a parlar de la seva empresa, exacte.
De la meva empresa, sí. Dir, sí.
En fi.
Bé, David és un històric, podríem dir, no per edat, sinó per implicació dintre de la junta directiva. I ara també, doncs, des de fa, corregeix-me si m'equivoco, uns 3-4 anys, des del grup Impulsor, des del grup d'opinió, el think tank de l'ADEC, i ara també doncs de la FEC, des del grup al qual doncs es promou aquest estudi de clima empresarial.
M'ha cridat molt l'atenció aquest concepte de clima empresarial.
Què et sembla?
Vaja, té un punt que es desmarca una miqueta de l'argot propi del món en el qual us moveu, però, és clar, suposo que en el fons això és un termòmetre, no sé si dir, emocional... O real?
Emocional.
Sí,
la veritat és que sí, perquè seria real si anéssim a fonts objectives, no? Però com que fem preguntes de com consideres que està la qüestió, aleshores, per tant, és emocional. O almenys pot ser més reflexiu que emocional, però com a mínim no és completament objectiu.
Perquè tothom ens entengui, això és un estudi que es basa en aquella eterna qüestió que més d'un i més de dos i més de tres s'ha formulat durant tota la vida. Com van les coses? Com ho veus, això? Com t'ha? Mira, sembla que una mica...
Es podria resumir amb un què, o amb tres quès. Què?
Exacte. És exactament això, que és, diguem-ne, la forma més bàsica que sempre hem tingut per intentar saber com funciona l'economia, com funcionen les empreses, si algú està passant un mal moment en general, i l'estudi sembla, de moment, concloure que hi ha una tendència a veure que les coses van millor.
Sí, mira, deixa'm que et posi una mica en antecedents. Vinga. Nosaltres aquesta pregunta del què, la desglossem en moltes, però al canvi a la fi n'hi ha una, que és la primera, que és quina consideres que és la situació del negoci. Pot ser bona, normal o dolenta.
Fent referència al negoci de cadascú?
De cadascú.
És a dir, el teu negoci,
què
tal el teu negoci?
Que és una pregunta que entre els empresaris, a la que tenim oportunitat de fer-nos els uns als altres, sempre ens fem, perquè la percepció que tu tens de com et van les teves coses va molt bé acompanyar-la de la percepció que tenen els altres.
Deixa'm fer un matís, però algú dirà en veu alta no em va bé davant dels altres, sí?
Si vols et dic el percentatge...
No, per això, però ho dic per si...
Un 7,8%, no diuen?
Per si, veritablement, digueu, teniu una certa consciència de si hi ha un exercici de sinceritat absoluta quan es contesta una pregunta així.
Sempre que ja fas una enquesta, la gent respon el que vol respondre, no exactament la veritat.
Per això t'ho pregunto.
Com que, el que passa és que és una enquesta... autoadministrada, és a dir, que la gent se li envia un link per correu electrònic i ells contesten, les dades són privades i per tant ningú en la intimitat del seu ordinador, del seu telèfon mòbil pot contestar.
A partir de diferents respostes, de diferents possibilitats de respondre.
En aquesta pregunta concretament tens bona, normal o dolenta?
Jo pensava que diria anar fent, que és un altre dels clàssics també de la història de l'empresa.
O no ens podem queixar.
O no ens podem queixar, també sortiria.
Podríem posar tota aquesta gamma, com a mi seria més nostrat.
D'acord. I també tindria aquell vessant emocional, no?
Exacte. Sí, llavors sí.
Llavors sí. Però deies, fonamentalment hi ha un context històric que és que vosaltres voleu saber com es percep.
Exacte.
Com es percep la realitat a partir d'aquest component emocional.
El verb percebre crec que és el que més s'ajusta.
Sí?
Sí. Com la gent percep la situació del negoci. Hi ha algunes preguntes més objectives, per exemple, el nombre de treballadors. El nombre de treballadors és una cosa menys sotmesa a criteris. Però la principal pregunta, que és aquesta, és quina és la percepció. Després hi ha percepcions respecte a si ha millorat respecte al trimestre anterior,
sí,
i si hi ha expectatives de que millori en cap al trimestre posterior. I això, de la marxa del negoci, amb aquesta visió cap endavant i cap endarrere, l'acompanyem amb també una visió cap endavant i cap endarrere de la inversió i del creixement de la plantilla.
Entenc que aquest estudi ho feu cada 3 mesos?
Trimestralment. Sí, portem 7 onades, per tant, tot el 2006 i el que portem... 2016. I el que portem de 2017. I és una de les coses més interessants, és la sèrie històrica, perquè tots els estudis, tots, tenen... són una suma de biaixos, no? Doncs perquè la gent respon una mica el que vol respondre, perquè la mostra que tens... vols que sigui representativa, però no és igual a la població sencera, i per tant aquí hi ha uns biaixos, però com que aquests biaixos teòricament es reprodueixen en totes les onades, per tant hi ha el mateix error amb la primera, que amb la segona, que amb la tercera, que amb la quarta, el mateix també. Aleshores, el que és important és veure la comparativa. Per tant, no és molt important saber si són un 8% o un 12% els que diuen que va malament, que realment és poc, sinó veure que augmenta o disminueix. I en aquest sentit, bueno, llavors ja seria qüestió d'entrar amb els resultats.
Sí.
No?
Gairebé només et preguntaria a partir d'això de si els resultats conclouen que hi ha una tendència a percebre una millora i si, clar, a l'estudi participen petites, grans empreses, empreses de tota mena.
La població de l'enquesta,
sí.
O sigui, aquesta enquesta pretén descriure el clima empresarial de les comarques de la Federació Empresarial, per tant, al Baix Penedès i Garraf. La mostra l'agafem amb la junta directiva, que científicament no és representativa, però sí que és prou representativa. És a dir, que nosaltres no podríem elevar això a ciència, no podríem publicar. Perquè em diríem, quin mostreig has fet? Bueno, doncs una miqueta domèstic. El que passa és que com que entenem que la mostra de la Junta de l'ADEC és prou ponderada en representació de diferents sectors, diferents mides d'empreses, diferents orígens geogràfics, entenem que sí.
Tu preguntava per si hi ha una percepció diferent a les grans empreses que a les petites empreses.
Això, en el seu dia ho vam voler inferir, és a dir, preguntar, a més del què, és quanta gent treballa a la teva empresa. I en les primeres onades fèiem comparatives i ponderàvem la resposta en funció de la mida, perquè clar, no és el mateix que a una gran empresa li vagi malament, tindrà una repercussió en el territori molt important que si plega una petita empresa, per entendre'ns, I aleshores, en les primeres onades, vam veure que no hi havia diferències significatives i, per tant, vam deixar de ponderar els resultats. I, per tant, no, ara no tenim la dada, o no la podríem tenir, però no la calculem, perquè no es veien diferències.
D'acord, ho preguntava bàsicament perquè a vegades escoltem aquell debat de la macroeconomia i la microeconomia i els de baix diuen, no, els de dalt diuen que les coses van bé, però escolta'm, sí, jo tinc un negoci i a peu de carrer les coses no van tan bé encara com em diuen que van.
Sí, a veure...
I per ser d'alguna manera també en l'àmbit en què estudieu, això es nota molt poc o gens, veritablement, com comentaves, com per haver de fer una diferència.
En compte que les empreses més grans representatives a la DEC o representades a la DEC, a la FEC, són, em costarà molt, Eva, a mi
quina
també.
Pau, que no estic jo sol.
Em costarà molt.
És un consol, això, bueno, són molts anys.
Que, molts anys.
Que no has d'anar fent proselitisme en aquest aspecte.
Les empreses més grans són de 500 treballadors.
D'acord.
És gran empresa, però no és, són els de l'IBEX 35.
D'acord. És gran empresa en el nostre àmbit, eh?
Sí,
en el nostre. N'hi ha moltes d'aquestes?
Poques.
Emili Del Moral és de l'Institut d'Intangibles. Senyor Del Moral, bon dia.
Bon dia.
Què és bé, sabem que són els intangibles, però no haguéssim pensat mai que hi hagués un institut d'intangibles.
Sí.
Com ho definim, això? Per explicar-ho d'una forma fàcil?
Explicar els intangibles, bona pregunta.
Sí.
Donaré una dada que és prou significativa.
Vinga.
A la valoració que es fa d'una empresa ara mateix, quan algú inversor la vol comprar, la vol valorar, el 80% del seu valor és intangible. Amb això crec que hi ha la resposta i la importància dels intangibles, que són les intangibles.
Enteníem sempre que és intangible allò que no es pot mesurar.
Correcte, però
que té
mesurar.
Exacte.
Es pot mesurar, és es pot valorar.
Es pot valorar.
És a dir,
allò que no té un preu, però es pot valorar.
Ah, correcte, es poden donar unitats de valor i nosaltres precisament tenim un sistema propi.
És que això és allò de la frase de Machado, eh? Sí. Que és de necio confundir valor con precio. Doncs vinga, visca els intangibles.
Sí. Una petita meditació, dic Emilio Moral. És que la gent m'ha fet el Del Moral, però no
d'acord, és que jo tenia Del Moral, d'acord.
No passa res. No és la primera vegada, eh?
Com es valora, com es quantifica un intangible i en base a quins factors?
Bueno, d'intangibles n'hi ha molts. Nosaltres tractem un, que és precisament l'estudi que hem fet justament amb la FEC,
sí,
que és la cultura d'empresa. Però d'intangibles n'hi ha des dels que, diguem-ne, tenim a nivell intern i valorem a nivell intern i es veuen a nivell intern d'una empresa o d'una organització, i també els que estan a nivell extern, és a dir, imatge de marca, reputació, percepció, que és una miqueta el que deia abans el David. Clar, al final tot suma, i tot el que nosaltres transmetem a fora, la nostra cultura interna, vale, és el que després nosaltres recollirem sobretot el primer indicador són les vendes, els clients, etc, però també el que parlin bé de tu, és a dir, el que se'n diu la prescripció, no? I també pot venir de dins, els mateixos treballadors.
El que parlin bé, d'això se'n diu la prescripció?
Sí, ser prescriptor vol dir que tu parles bé d'una empresa, empresa o organització.
El típic boca-orella.
El típic boca-orella, correcte. Es diu ser prescriptor.
En el cas que ho facis al revés, també té una definició, això?
Quan
si un prescriptor és el qui parla bé d'una empresa, o un tercer, el qui parla malament també té un nom? També
pues la
denomina?
Veritat és que no ho sé.
No.
Ser prescriptor és la part positiva,
sí.
La part negativa, doncs mira, un exercici per l'audiència per buscar una paraula que...
Ho dic perquè a vegades molts som coneixedors, vaja, obertament, de persones que parlen malament d'una empresa a tercers.
Els trolls, seria.
Ah, sí, ah, mira, bona, David.
D'acord, però un prescriptor és una persona que parla bé d'una empresa a un tercer i suposo que en parla bé a partir d'un criteri de valors que té molta relació amb això que deia, els intangibles.
Exacte, correcte. Perquè m'han atès bé, per telèfon, presencialment... Fins i tot també mires el que els opinadors a la web, a les xarxes, també, que no deixen de ser prescriptors, pues, bueno, tot això suma i la gent pues, ho valora també.
Vaja,
i se'n refia.
Estarem d'alguna manera anant anys enrere, quan gairebé era més important en un lloc de treball, diguem-ne, la condició humana de la persona, fins i tot, abans que que el seu currículum professional.
Sí, exacte. Nosaltres, a més, defenem. És a dir, ja no només és que està bé que la gent estigui preparada, sinó que la gent també ha de tenir valors.
Això vol dir que devem haver perdut alguns llençols en aquesta escala de valors o en aquesta forma d'atendre la gent o en aquesta... perquè si no, no ho posaríem tant en valor.
Estem perduts en la immediatesa, en el molt a curt plaç, i això ens oblida el que és realment important.
Perquè cada vegada que s'ha parlat d'una empresa que en compra una altra, molt sovint es parla dels treballadors que van al carrer, molt sovint es parla de tot això, quan, diguem-ne, que d'alguna forma els estudis defensen el que pot ser un dels valors de l'empresa,
correcte,
que és el seu grup de treballadors, el correcte, seu equip humà, etc.
Sí, és superimportant. Sí, sí.
Vostès han fet un estudi sobre què, exactament?
Sobre la cultura d'empresa.
Sobre la cultura d'empresa. Això com es desenvolupa?
Pues ho tinc aquí preparat perquè sabia que me feies la pregunta, no? És a dir, el que implica la cultura d'empresa? Implica com actuem, així com el David ha dit el què, o el què, nosaltres és el com. O fins i tot la com, no? És a dir, com actuem, com fem, com ens relacionem, com expliquem, com ens organitzem, com decidim, i això traspassa a ètica i valors, el know-how, el saber fer, o el com fem, la convivència, la transparència, el subjecte, com es fan, com es defineixen els objectius i les metes, i l'estil de lideratge, entre altres molts factors que o intangibles.
Pel que hem vist en aquest estudi, vostès han anat, què, a diferents empreses,
a partir de la FEC, a fer
una mena de diguem-ne, de radiografia.
Correcte. Llavors, el nostre director va seleccionar una sèrie d'empreses d'estí, que és com el mateix que ha dit el David, és a dir, crec que són representatives, tots són pimes, però tots són pimes amb una certa infraestructura.
D'acord.
Llavors no són micro, ni són micropimes, ni són empreses que tinguin menys de 50 treballadors, però tampoc són grans empreses, que tampoc és el que abunda a lo que és la comarca, a les comarques, no? L'Alt Baix i el Garraf.
Suposo que això no s'havia fet mai.
Això és pioner.
Això és pioner.
Aquest estudi és pioner al territori.
Anar a una empresa, diguem-ne, a preguntar sobre els intangibles de l'empresa.
Correcte.
I jo us preguntaria el mateix que li dèiem a en David. Esclar, si a mi em venen una empresa a preguntar, home, jo què li haig de dir a vostè? Que aquí tractem la gent molt bé, que aquí, escoltem, que aquí complim, que aquí tal. Jo faré valer el millor de mi davant de qualsevol enquesta. És així o no?
Mira, ens hem trobat de tot.
De tot? Vale?
És a dir, hem entrevistat algun era director general i altres eren majoritàriament directors de recursos humans o directors de planta, però sempre era la direcció. Aquest estudi complet s'ha de fer no només amb les representants de l'empresa o de la direcció, o de l'equip directiu de l'empresa, sinó també després amb els treballadors, amb els comandaments intermitjos, els caps d'equips, però és una tasca que vindria després.
D'acord, és a dir, no només amb la part de dalt,
correcte,
sinó amb la part de baix també.
Per fer un estudi bo a nivell de cultura d'empresa s'ha de preguntar a tothom.
De moment l'estudi ha fet moment, la part de dalt.
És la part de dalt. I llavors a la part de dalt sí que ens hem trobat que tirant una miqueta, jo he de mirar-s'ho una miqueta bé, però sí que nosaltres ens trobem respostes que ens ha sobtat molt.
Per exemple,
que n'hi ha hagut alguna empresa que no fa estudi de clima laboral, o sigui, de clima intern, de satisfacció dels empleats. No és que ho donessin per fet, però en el segle XXI, en les noves tecnologies, amb aplicacions, amb tal, no ens ho esperàvem, això. Sí que fan estudis de clients, evidentment, perquè el client és el més important, això en la valoració que van fer quan van fer la presentació al juliol, doncs sí que ho van trobar, ja ens ho esperaven, que el client és el més important, però sí, però i els treballadors, pobrets, que estan allà dia a dia, per què no els estudiem? Per què no els fem un clima laboral? Ja dic, que en general sí que ens hem trobat que ho fan, però hem trobat alguna que no.
I vostès em pregunten, i com és que no ho heu fet?
Bueno, no, això, nosaltres teníem una conversa, érem a partir d'unes preguntes a modus conversa, no? I nosaltres prèiem nota de tot, no?
D'acord.
I després em demanaven puntuacions, que clar, per després posar puntuacions, els hi demanàvem amb ells quina era la puntuació que ells pensaven que es podria tenir, no? I si no ho tenien fet, quina puntuació, quina valoració donaven amb aquest fet, amb aquesta pregunta, amb aquest tema?
No hi ha res del que vostès preguntessin que fos obligació. És a dir, una empresa té l'obligació de fer una enquesta de clima laboral? Pregunto.
No és obligatori.
No hi ha res d'obligatori en això.
No, el que passa que com hem començat la conversa, de que els intangibles són superimportants per a una empresa. Llavors, amb aquesta percepció, que malauradament encara no es té a nivell general, a nivell empresarial, doncs clar, ja partim de sota zero, per dir-ho d'alguna manera.
Us ho preguntava en el sentit, esclar, tot allò que no, diguem-ne, que no s'emmarca en l'àmbit de l'obligació, no sé si has vist també des d'un punt de vista de l'empresa, com allò de dir, mira, escolta, això no té, bé, ja ho farem. No sé si apela molt a la necessitat o de fer-ho.
Jo això ho trasllado una miqueta a com es viu el dia a dia a l'empresa, sobretot qui pren les decisions, si és reticent al risc, és a dir, a mi ja em va bé així, i a curt plaç i fins i tot a mig plaç, o ens trobem amb empreses curioses. Ostres, ens venen algun institut d'intangibles i ens fan, ostres, pot ser interessant, vinga, va. anem a fer, a més com que són, estem a la FEC, doncs mira, els hi fem també allò que participem, o sigui, ens hem trobat de tot també, clar.
D'acord, ho dic perquè, esclar, més d'un pensa, un clima laboral, ui, aquí farem un estudi, aquí sortirà el que està escrit i el que no està escrit i ens deixaran la direcció retallada per tots costats.
Ja remarcaven que era confidencial.
Ah.
A part de gratuït, que també és important, però sobretot confidencial, no? Confidencial perquè al final el que hem donat és dades agregades.
D'acord.
La part per cada empresa la té cada empresa.
Després hi tornarem. És tan important això com els números d'una empresa?
Sí, tot el que sigui informació no financera, és a dir, fora del balanç i la compta de resultats, és tant o més important? Bueno, si és el 80% de la importància, jo penso que és molt important.
D'acord, és a dir, si vostè algun empresari li diu, mira, escolta, nosaltres a final d'any facturem això, ens van molt bé les coses, el que voleu que us digui, està molt bé tot això que m'expliqueu, però mira, que els resultats.
Jo, en una societat en continu canvi, que jo crec que mai s'havia donat tants canvis, tan de pressa, i tot el que està per venir, entenc que aquestes coses s'haurien
d'avaluades,
estudiades, etcètera, etcètera, juntament amb els estudis que fan de percepció que ha fet el David i tot l'esforç que també fa la FEC.
D'acord. La FEC va demanar fer això? Per quina raó?
En aquest cas concret, jo penso que és un... Bueno, sorgeix
van,
en
van
una
coincidir raó... interessos.
Sí, jo, no és tant un encàrrec com en el cas de l'informe i l'índex de competitivitat, que ja tenen més trajectòria, sinó que en aquest cas doncs, el director de l'Institut d'Intangibles, que és l'Esteban Sitges, doncs, té molta relació amb la federació des de fa molts anys, també a través del Salvador Guaix. Bueno, és una cosa d'aquelles que les circumstàncies ho porten.
Mm-hmm.
De fet, des de la DEC, quan era DEC, no sé si ho recordeu, molts oients que siguin empreses associades doncs ho recordaran, un dels lemes nostres sempre en el peu de les firmes de correu i en els mailings posava cultura d'empresa. Per tant, és una entitat en aquest cas pionera perquè en tant que patronal, que a nosaltres ens agrada definir-nos així, però com a associació empresarial,
això de patronal cultura
empresarial no hi aposten massa, no? Llavors sempre ha sigut un fet diferenciador a nivell intern i a nivell de model per les nostres empreses, i bueno, per això també va venir donat en aquest sentit.
D'acord.
El tema dels intangibles fa molts anys que es treballa, però hi ha empreses que encara no s'hi han posat, és el que deia l'Emilio, no? Amb les microempreses, les empreses petitones, el seu dia a dia estan trepidant que
és difícil
la
cultura
d'empresa, no? Com que... que a vegades en som, o sigui, ho fan les coses de manera inconscient, no? Ara es parla molt també de responsabilitat social corporativa, hi ha moltes empreses que la treballen, però sense sense aquest pretext, no?
Una pregunta pels tres. Què és millor, que et tractin bé o que tinguis un bon sou?
Bona pregunta. Jo crec que són dues coses que...
Servidor té la resposta meva. No la diré, però després de 30 anys la podria dir, però no la diré. Què és millor, que et tractin bé o que tinguis un bon sou?
Home, jo crec que el bon sou és una cosa que se li supone, no? És a dir, sense un bon sou no... Però el que et tractin bé supleix moltes vegades una part d'això. Per tant, no, la pregunta no és, pot ser binària, però...
Ai!
Bon intent. Però són dues coses que...
Bon driblatge, que diria.
S'han d'equilibrar. No, seriosament, s'han d'equilibrar. La responsabilitat social corporativa de cara a la gent de la casa, doncs, per exemple, a la federació van ser pioners en la certificació
SA 8000.
Exacte, gràcies perquè no m'ho hagués
tret el
nom.
Que
és sobre conciliació. Mal explicat.
Sí, marcat en el tema de recursos humans.
Sí, és sobre el bon tracte dels recursos humans.
D'acord. Emilio, què és millor, un bon tracte o un bon sou?
Posaré un exemple.
Vinga.
Jo sí que em mullo, respectant si es pot mullar un o no. Si tu tens la possibilitat de tenir un sou de 100, o sigui, no, a part de 100, de 100 euros, per dir-ho,
sí.
1.000 euros, vinga, va. Però tu et diuen, amb 950 o 925 o fins i tot 900... sabràs que tindràs una possibilitat de carrera professional interna, que tindràs un tracte preferencial, que tindràs una sèrie d'inputs i d'intangibles que no et poden garantir amb 1.000 euros. Et poso exemples, eh? No parlem de... Jo prefereixo la segona opció.
D'acord.
Ho tinc clar.
Eva.
Avui en dia es parla molt del salari emocional. Per tant, jo crec que en aquest cas les empreses tenen molt a fer, perquè hi ha molt, en les empreses hi ha molt a fer, però la generació que ve darrere nostra, l'anomenada generació Z,
sí,
ja no vol un bon sou. Vol una flexibilitat, vol voler conciliar, vol sentir-se implicat amb el projecte, vol molts intangibles, malgrat la redundància, que no pas només un sou.
El reconeixement és molt important.
Sí. D'acord. És que anava a dir... Va.
Responsabilitat, no hi ha flexibilitat,
bon...
conciliació...
No hi ha bon sou que compensi un maltracte.
Correcte.
No.
Sí?
Exacte.
Sí,
o almenys això no és sostenible.
O almenys això no és sostenible.
O durarà un mes o dos, però al final cauràs i t'aniràs.
Hi ha moltes empreses que viuen d'això, eh? Hi ha moltes empreses que viuen d'altíssimes rotacions de gent descontenta.
I si funciona? A veure.
Jo no les conec personalment, però gent que he treballat així, diu, no, he entrat a treballar allà. Recordo, m'ho explicava una alumna polonesa, que diu, bueno, he entrat a treballar en una empresa d'aquestes que es dediquen a fer spam per correu electrònic també, i a timar-te. M'ho explicava més o menys en anglès com, i ho vaig entendre com ho dèiem exactament, eh? Però venia a dir això. Hi ha una empresa que es dedica a timar i allà es basen en que jo he entrat, he durat 2 mesos i me'n vaig, perquè no, el clima és insuportable. Però darrere venen un altre, ens paguen poquíssim, pum, 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 i un altre. I em feien fer coses absurdes sobre el mercat de Polònia, no sé què, no sé quantos, i ja tenien clar que jo duraria 2 mesos i me n'aniria.
El David està apuntant dues...
Això és una estratègia relació, empresarial, eh?
Però, sí, però apunta dues qüestions més en relació amb la, vinga, amb la pregunta binària que
sí,
deia.
Sí, sí, sí.
Aquests nous, nova generació que ve, vol estar alineada amb l'empresa. O sigui, si és una persona que és superecològica, que, bueno, molt conscienciada amb el medi ambient, no treballarà amb una empresa que genera residus i els gestiona malament.
Però si
per
té...
tant, això és un altre tema que també s'ha de tenir en compte.
Però tal com està el context de les coses, i si en té necessitat? Tal com està el context, eh? Dic perquè clar, el que deia en David, diguem-ne, juga molt amb, sí, la necessitat
però
de la sostenibilitat del moment, no?
És poc sostenible. És un model poc sostenible. Treballar amb persones i no recompensar-les emocionalment és...
Home, és un perill, sí. És un risc.
Sí, pot funcionar, però no s'aguanta molt de temps.
A més, donaré també una dada, o, bueno, més que una dada, una sensació que tinc i una percepció que tinc, cada cop n'hi ha més escrutini social. Què vol dir escrutini social? Cada cop tenim més ONGs, més fundacions, les pròpies federacions empresarials, és a dir, més actors que fan estudis, que fan anàlisi, que estem parlant precisament d'aquest, sí, programa dels estudis,
que vigilen, final, vaja.
Que vigilen, però ja a nivell d'empresa, ja no només a nivell de sector d'activitat, que també, sinó a nivell d'empresa. Escolta'm, aquesta empresa ha donat una sèrie de dades, però que algunes no són certes. I precisament estem, ara jo estic pensant en les de l'IBEX 35, que són les més grans, i parlen de l'RSC, la responsabilitat social corporativa, que estan obligades a fer-la per llei, però que després n'hi ha l'Observatori de l'RSC, que és una ONG totalment independent, que els surt amb l'informe i els diu, escolta, molt bé, però i paradisos fiscals què? Més del 90% d'aquestes empreses tenen els seus diners a paradisos fiscals. Clar, llavors es desmunta el discurs. Tot i que ja està bé que facin acció social, ja està bé que facin esforços en temes medioambientals, però evidentment amb això no n'hi ha prou.
El Garraf està en el número 9 de l'índex de competitivitat.
Sí.
Però el que ens ha cridat especialment l'atenció és que en l'índex de sostenibilitat social, que és aquell, diguem-ne, que regula o que equilibra el que és l'activitat productiva amb la residencial, estem a la cua, gairebé a la cua, al 39 de 42, sí, comarques. I això defineix molt aquesta comarca. Ho defineix molt.
Faré un petit incís.
Vinga, el que vulguis, Eva.
Aquesta edició és la número 13
de l'índex de competitivitat.
De l'índex de competitivitat que s'elabora des de Activa Prospect i abans la DEC, ara la FEC. Val, per tant, ja té una trajectòria. En el cas del Garraf, val a dir que, tot i que aquest apunt...
estem molt bé, eh?
Durant 2 anys,
2015
i 2016, perquè analitza l'any anterior, val? Ens mantenim en la millor posició d'aquests darrers 13 anys. Per tant,
en la novena posició de 42 comarques catalanes.
Aleshores, El fet de que estiguem ara en la posició número 9 no vol dir només que ho hem fet millor, sinó que potser la resta ho hem fet pitjor. És a dir, aquests rànquings són molt relatius i s'ha de tenir molt en compte aquest tema. Aleshores, en relació al que tu comentaves, aquest
índex, la sostenibilitat, sí, social, la sostenibilitat social,
tot i que analitzem 10 indicadors diferents amb molt desglossats cadascun d'ells, bueno, aquesta sostenibilitat social és probable, doncs, als temes de mobilitat a l'hora de treballar, el Garraf, jo ara em mullaré potser més del compte, però hi ha molta residència que va treballar a Barcelona o àrea metropolitana, per tant hi ha molts desplaçaments.
És una evidència que no et compromet, perquè és una evidència.
Tens raó. Però, malgrat els esforços de l'administració pública, doncs, per posar polígons, fa dos programes, l'últim no, l'anterior,
parlàvem
del tema de polígons, potser no s'han pensat com s'havien de pensar i per això les empreses no s'han instal·lat. Per tant, les polítiques en atracció d'empreses hi són. Ara, potser ens hem de qüestionar si anem en la línia que toca, no? O són prou atractius per a les empreses que poden estar al territori. Per contra, jo també, mentre estàvem comentant, estava analitzant, i la millor posició és en el número 2, o sigui, som la segona comarca de Catalunya més competitiva en... ara estic fora de joc. Aquí, accés als mercats i clients amb proveïdors i sistemes de la informació. Per tant, aquí és un punt molt important. Sempre hem dit que juguem entre Tarragona i Barcelona, és el port de Vilanova concretament és un dels ports més importants pel que fa, doncs, tant a mercaderies com també pesca, també a port esportiu, però bueno, aquí hi ha més competència a la comarca. Per tant, bona comunicació la tenim. L'altra cosa és el peatge que tenim aquí, que és un dels hàndicaps que tenen les empreses que s'instal·len al Garraf i volen accedir a l'àrea metropolitana. Però estan en la segona posició, doncs...
Tot i els peatges.
Tot i els peatges, és molt interessant. També en aquest punt parla de l'accés a la informació. Aquí estem parlant de mobilitat de dades, de fibra òptica, de banda ampla, que això, el David, jo crec que aquí pots fer un incís, perquè en el teu cas... com en Xanet, doncs sou una de les empreses pioneres en aquesta línia, que està treballant aquí a la comarca, sí, de manera important.
Sí. Sobre l'índex, el que és interessant aquí...
És el que anava a dir. Sí, sí, en David ara té moltes coses al cap i les està intentant ordenar.
Aquest índex jo no podria dir que el vaig parir, però sí que vaig estar en la gènesi d'això, i fa anys que m'arrossego. I li tinc molt d'estima i el conec bastant en profunditat. I és que us volia fer una esmena. Deixes que no parli d'això de la connectivitat? Us volia fer una esmena. Perquè
dius, és.
Com ho hem fet? I no es tracta tant de com ho hem fet. És a dir, no reflecteix el performance, els resultats empresarials, sinó la disposició del territori, o sigui, els condicionants del territori.
Les potencialitats del territori?
Sí, potser sí. Les potencialitats estaria bé. Deixem les condicions del territori, més que potencials actuals, per fer-hi negoci.
O sí.
Val? I això és interessant, perquè aleshores aquí veus que en els anys les sèries hi ha moviments molt, molt pocs, molt petits. Hi ha moviments molt petits. I perquè les condicions no canvien tant. Clar, en el moment en que et posen una autopista, aleshores sí, fum, t'augmenta radicalment, no?
Per exemple, en el cas de la C15.
Exacte.
Aquí, quan va la C15, reflecteix de manera important.
I si em permeteu que entri en algun indicador concret, que per això t'he demanat l'índex, perquè ho tenia al cap. El Garraf és en la posició número 6 en una cosa molt important, que és la qualificació de la mà d'obra. Això vol dir que la gent d'aquí està molt preparada. La gent d'aquí està molt preparada, però treballa fora. Jo, per mi, la gran conclusió que sempre he tret d'aquest índex és aquest. La gent d'aquí està molt preparada, però el territori no li dona oportunitats.
Exacte.
Per treballar aquí mateix, quan és una cosa que a tothom li encantaria. És a dir, poder...
El territori no ha ofert mai...
Esclar.
Clar, tenim en compte que hi ha l'UPC. a Vilanova. Això sí, és un però, punt que fa qualificar també
però,
els...
Sí, però sí. Com es mesura, no és per la... la em sembla, perquè aquí hauríem de mirar les notes metodològiques que no són menors. Però em sembla que es mesura a través de la qualificació de les, dels residents. Sí, és a dir, quina titulació tens?
És que està al punt de dir, sí, és un territori que fa enginyers i els enginyers se'n van.
Sí, però els enginyers que estudien aquí tampoc són d'aquí.
No,
també
ja,
són
ja,
del Baix Llobregat o del Tarragonès. Uh-huh. Però la qualificació... Aleshores, però això, dius, home, doncs tampoc és tan important. Doncs sí, perquè ho compares amb l'Alt Penedès i l'Alt Penedès, mentre nosaltres estem en el punt número 6, l'Alt Penedès està en el número 23 en això.
No, 17.
17?
Sí. Va. Ai, disculpa.
23.
No,
perdona,
23. És lluny, diguéssim, El Garraf el 6, el Penedès el 23.
Mm-hmm. I dins el Garraf, per una banda segurament hi ha tot aquest gruix de persones que va a l'UPC, etcètera, etcètera, i per altra banda hi ha tots aquells i aquelles que han de buscar-se la feina, l'hostaleria, en un àmbit com és... diguem-ne, el lleure, l'oci, etcètera, etcètera.
Que no vol dir que no tinguin qualificació.
No. Però que acaben molt sovint, diguem-ne, ocupant llocs perquè no hi ha hagut oportunitat de poder... Exacte, per això t'ho dic.
El problema és que la gent d'aquí està formada i els treballs que li ofereixen al mateix territori no demana aquesta formació que té. I això és una qüestió molt rellevant,
I molt difícil de canviar, suposo,
És molt difícil de canviar, però...
L'Emilio també és difícil de canviar, això.
Les coses, jo sempre dic que les coses són tal i com nosaltres les fem. Llavors, si nosaltres creem oportunitats amb l'esforç de tots, jo penso que podem canviar-les, tot i que, òbviament, sobretot el Garraf és una comarca focalitzada als serveis.
Per això ho dic, entre altres coses, perquè...
Però hi ha serveis de valor afegit, com per exemple els que fan estudis d'intangibles.
Sí.
Bona, gràcies.
Sí, però és a dir, és una comarca de gent qualificada.
És una comarca de gent qualificada que va treballar fora. Aleshores, canviar això no és tocar una tecla, però seria molt pitjor al revés. És a dir, seria molt pitjor una comarca on la gent no tingués qualificació, perquè aleshores sí que crear allà indústria o empresa de valor afegit és molt més complicat. O sigui, la qualificació et dona aquesta possibilitat. I segur que molta gent que va treballar, per fer-ho senzill, a Barcelona, preferiria treballar aquí. Per
D'acord.
Tant, si aquí se poguessin establir algunes empreses que estan a Barcelona establertes...
Perquè s'establissin aquí, què hauria de passar?
Doncs jo no ho sé, tampoc...
Sector públic.
Sector públic?
Sí, ha d'haver un recolzament clar del sector públic. I estic parlant dels ajuntaments. Penso que són... Òbviament tenen uns pressupostos pues limitats, però una part per empresa i ocupació, però sobretot ocupació de qualitat, ajudats a les empreses, a les federacions, bueno, a tota aquesta xarxa, no, de, i teixit, que és el programa que estem parlant. Penso que tot, a part de, també de finançació privada, gent que aposti per la comarca, gent que sigui de la comarca d'aquí, tot serà benvingut.
De fet, hi ha un altre indicador que és bastant rellevant. O sigui, estem en la posició número 7, parlant del Garraf, en esperit emprenedor i dinamisme empresarial.
És fonamental.
Vull dir que
tenim talent.
Tenim una plantilla, tenim creació d'empresa.
Esteu a punt de dir, tenim de tot, però...
Estem preparats. Estem a la parrilla de sortida en una molt bona posició.
Estem molt a prop de Barcelona, també. I això, no sé fins a quin punt juga a favor i en quin punt juga en contra.
Ara he de posar-me que a partir de l'1 de desembre, tota la gent que des del Garraf vagi a Barcelona, ui, perquè en períodes de contaminació, quan arribeu a Castelldefels, direm, escolta'm, n'hi ha una senyal que el meu cotxe és contaminant i ja d'aquí ja no pot passar. Fica, vigileu, perquè ara, precisament ara estem en episodis de contaminació, que no dic que passi molt sovint, però que cada any, un, dos, tres cops a l'any, ens ho trobarem, o sigui, cada transport públic.
Abans l'Emilio deia que el sector públic és important, i deia els ajuntaments. Jo penso que els ajuntaments ho són relativament, però, per exemple, la Generalitat podria ser més. Per què? Perquè en qüestions...
Bon moment per dir-ho.
Ja. Bueno, no ens deprimim tampoc.
No, que tenim gent molt capaç en una comarca molt capaç.
Exacte. Però, per exemple, tota l'administració de la Generalitat està a Barcelona. I això és així, però no tindria per què ser així. O sigui, estem molt acostumats a que això sigui així, però no tindria per què ser així. S'han fet intents de que algun institut d'àmbit nacional català estigués situat a Vilanova i la Geltrú. No s'ha aconseguit. O sigui que algunes indústries es podrien establir, però també alguna part de l'administració podria repartir-se pel...
Em poso l'altre costat, per aquells que diuen... Què vols esperar de l'administració? Mm-hmm. En el sentit de tots els processos administratius que són sempre tan lents, no acostumen a resoldre moltes coses, diguem-ne, d'un dia per altre. I per tant, a la Generalitat és molt probable que una petició que li pugui formular el Garraf o el Penedès, li pugui formular el Vallès, li pugui formular, vaja, mitja Catalunya, que demani d'alguna manera quelcom a l'àmbit públic, no?
Però això és una qüestió de concepte, perquè
sí, sí, no, està clar, està clar.
Està molt clar que les presons es reparteixen, sí, que els educadors es reparteixen, sí, sí, que els no sé què es reparteixen.
Bàsicament per un error. Perquè ningú vol presons a Barcelona i educadors a Barcelona. Ja està. Ja ben asseguro que si no fos... Mira el casino que ho va tenir fàcil per marxar a Barcelona.
Doncs mira, aquí ho tens.
Bé, ja està. Allò que no vol ningú sempre va repartit. Allò que, vaja, això, no, que no, em sembla que no descobreixo res,
no, no.
Allò que genera, diguem-ne, un cert atractiu, diguem-ne que si m'ho puc quedar, m'ho quedo, i després de molts debats i de moltes coses, potser anirà a parar a algun altre lloc, no?
Però precisament el sector públic, les administracions públiques, tant les locals com la pròpia Generalitat, aquest estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que és molt potent, altres estudis, bueno, els companys, tot això són inputs, informació que a l'hora de prendre decisions s'han de valorar. És a dir, tenim un pressupost X, doncs no sé, 1 milió d'euros. Bueno, com ho repartim? Escolta, doncs mira, tenim unes comarques potencialment importants enfront d'altres que pobretes, o a lo millor a l'INRE, no ho sé, això, uh-huh. Però són elements, els estudis, que d'això estem parlant avui, que són facilitadors per prendre decisions a segons quines persones.
Està clar, però...
amb aquesta ambició neix l'índex de competitivitat territorial. Mm. Vull dir, de fet, és un índex que durant aquests 13 anys no només analitza el Penedès, Baix Penedès, Garraf, que ho fa amb més intenció, sinó que analitza la resta de comarques de Catalunya. Per tant, ens el demanen d'arreu, vull dir, d'ajuntaments de tot arreu i de consells comarcals d'arreu.
Això és el que volia dir, i és una cosa de l'Eva, a més, puc dir-ho, ella no ho dirà, però ho diré jo, que se'n fa molt ressò mitjans de comunicació de tot Catalunya. Això és una feina que és culpa de l'Eva, ho he de dir jo. Això què vol dir? Que en el seu dia, els que van decidir de dissenyar l'estudi van dir: no posarem la competitivitat del Garraf, del Penedès i el Baix Penedès, sinó que les posarem les de totes les comarques, perquè aleshores et pots tenir una foto més gran i mm-hmm. et pots comparar amb altres, no? I això ha repercutit en que és un estudi d'interès nacional.
Necessito dos apunts només en aquests 3 minuts. Una, per part de l'Emilio, l'empresa, diguem-ne, de totes les que he pogut analitzar en aquesta primera mostra, que haguéssiu dit, escolta'm, molt bé.
El client. La gestió del client.
Sí?
Sí, sí, sí.
Hi ha hagut més d'una empresa que diguis la gestió...
Bueno, en les puntuacions globals,
sí, sí, sí.
Teníem 5 grans àrees de gestió, diguem-ne.
Sí.
La millor, la més important, la més avaluada és la del client, i la pitjor avaluada és la gestió sostenible i de responsabilitat social.
D'acord.
Queda molt per fer. Encara.
Queda molt per fer en la gestió sostenible i la responsabilitat social.
Tot el mateix, diguem-ne.
Tot és el mateix, eh? Sí, sí. David, els que diuen que tenen la sensació que les coses van millor, per què ho diuen?
És que això no ho hem preguntat.
Per què creus que ho diuen?
Això no ho hem preguntat. Al cap, bueno, per les raons de tota la vida, perquè entren més diners a la caixa, o entren més comandes, o... la percepció de l'empresariat en aquest sentit és molt bàsica, eh? És a dir, si em compren més, les coses van millor.
D'acord, vols dir que això és així de simple, eh?
Crec que sí.
D'acord.
Estaria disposat a acceptar esmenes, però diria que és així.
Ho preguntava perquè, tenint en compte això dels intangibles, si hi ha persones que tenen una visió més positiva de les coses.
Mm-hmm.
En general, passi el que passi, i això també es palesa, no?
Jo diria que l'empresari, només pel fet de ser empresari, ja tens una visió positiva. És a dir, si no tens una visió positiva, ja no et poses a ser empresari, ja dius, escolta, sem buscar el refugi, sí? En una altra banda.
I jo sobretot penso que clar, moltíssimes, si no i totes, moltíssimes empreses han començat a partir de que una família ha apostat, o un grup de famílies. Llavors, a partir d'aquí, jo ara mateix jo deixaria passar les noves generacions, ho tinc claríssim. O com a mínim que el fill, el net, o qui sigui, sigui al costat del pare o de l'avi, perquè les noves generacions, la manera de pensar ara, que tenen i de fer, no tenen res a veure amb
ara, la nostra. Ara obriríem un altre debat sobre la pervivència generacional en moltes empreses que no sé si s'ha produït o no, o si moltes simplement en l'empresa ha acabat en la mesura que no hi ha hagut els descendents no han pogut ficar-s'hi.
Agafem el relleu i el proper programa parlem d'empreses familiars.
Vinga, parlem d'empreses familiars.
Has vist?
Veus que fàcil?
Segur que n'hi ha estudis també.
Sí.
David, gràcies, Emili, gràcies.
Gràcies,
Eva, gràcies.
Ens veiem aviat.
Ens veiem aviat. El temps de la FEC, en 15 dies. Oh, he començat millor, millor dit, he acabat millor que no pas he començat. 5 minuts i tornem a ser aquí. Notícies en connexió amb Catalunya Informació.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.